Bé, molt bon dia a tothom. Ens fa molta il·lusió poder començar la segona sessió d'aquest seminari internacional Proust a Catalunya, experiències de lectura, lectors, crítics, traductors i detractors de la recherche. Des del primer moment, quan vam pensar en organitzar una trobada comparatista entre el gran autor de la literatura francesa i la cultura catalana, vam pensar que la figura de Pere de Gimferrer hi havia de ser present. I per això va ser el primer convidat. I jo li agraeixo que acceptés i que acceptés amb entusiasme. I com que és la primera vegada que és a la Universitat de Girona, doncs també aprofito per donar-li la benvinguda a la nostra petita però inquieta universitat. Deixeu-me dir dues coses abans de donar-li la paraula a en Pere Gimferrer. El programa, la confecció del programa ha estat una mica complexa, com és lògic. No hi ha pogut venir tothom qui hauria volgut participar. D'altra banda, alguns autors no figuren en el programa i haurien pogut figurar. Per exemple, no hi ha cap intervenció sobre Llorenç Villalonga, que és potser un dels grans proustians de la cultura catalana del segle XX. Hauríem pogut parlar també de Francesc Pujols i de la seva prosa wagneriana, que deia ell, potser no era wagneriana sinó proustiana. Hauríem pogut arribar fins a Baltasar Porcel, fins a Jaume Cabré. El programa finalment va quedar fixat d'aquesta manera. Però, malauradament, us he d'explicar que ha sofert alguns canvis degut a circumstàncies personals. El professor Antoni Marí, que havia de fer la cloenda, no podrà venir. Es troba estirat al llit amb uns mals d'esquena degut a una operació. És una posició una mica proustiana, per dir-ho així, però en tot cas no li permet venir de Barcelona a Girona, o en tot cas el metge li ha desaconsellat. Per tant, suspendrem la cloenda. I d'altra banda, el professor Antoni Martí Monterde també està malalt, però un col·laborador seu ens llegirà la seva ponència. Malauradament, ni l'Antoni Marí ni l'Antoni Martí no podran ser aquí, però ja us anuncio que per a la publicació del llibre, que apareixerà el mes de novembre a l'editorial Arcàdia, hi seran tant l'un com l'altre. Jo no vull allargar-me més, vull donar la paraula doncs, a la persona a qui hem encomanat la lliçó inaugural. És un intel·lectual reconegut aquí i arreu. Deixeu-me dir només que és un poeta, prosista, traductor, crític literari, crític cinematogràfic, membre de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, guanyador de tots els grans premis de la cultura catalana i peninsular, traductor també, per exemple, de Stendhal i de Flaubert, al català, fa ja molts anys. En tot cas, una de les veus més importants i més indiscutides de la poesia contemporània i una figura cabdal també per entendre-les. En la seva novel·la Fortuny, una novel·la molt singular i molt interessant, Marcel Proust hi apareix, fins i tot com a personatge imaginari, a Venècia. Per tots aquests motius, ens va semblar que valia la pena que fes la lliçó inaugural i jo repeteixo, Pere, moltes gràcies per haver acceptat i per haver vingut.
Sí, funciona. Millor funciona, això no funciona. Se'm sent i hi ha l'acústica adequada o la inadequada. Bé, jo haig de començar, com en Xavier Pla, a part d'agrair les seves paraules, per dir que, encara que resulti curiós, jo que he parlat a la Universitat de Barcelona i a la de Vic, no havia parlat mai a la de Girona. Encara que Girona hi està vinculat des de molt petit, me'n recordo un viatge infantil i la pujada a la catedral, un de més gran, l'Isaac el Sec, i molts amics meus de Girona o de les terres gironines. I a més he estat jurat continuadament del Premi Miquel de Palau, encara ho soc avui. És per tant casualitat, i encara ho és més que precisament quan em correspon de parlar de Girona sigui un autor que no té res de gironí ni tampoc de català, sobre Proust. No m'extendré més sobre aquest punt, que no obstant és emotiu per mi, Em sembla que només hi ha prou amb aquesta entrada i et dono gràcies a Pla per haver pensat en mi, amb el qual tinc en comú no una, únicament la passió prostiana, sinó la simenoniana. Exacte. Però això serà matèria, si ho és, d'alguna altra trobada.
I tant.
Jo he titulat, suposo que ho han llegit vostès, alguns de vostès potser, això, El retrobament de Proust. Amb això hi ha un joc de paraules, naturalment, amb la recerca del temps perdut i amb el temps retrobat. Però fora d'aquest joc de paraules evident, intentaria dir quina és per mi la principal significació de la literatura de Proust. I intentaré d'anar al nucli essencial. Proust tenia tots els números de tota la rifa per ser o bé un escriptor mimètic com el seu mestre Anatole France, elegant i res més, o bé un escriptor extravagant com el seu amic i coetani Raymond Roussel, o bé un escriptor variat i brillant com el seu deixeble, contradictori a vegades i no sempre amb bona relació literària amb Proust, Cocteau. Però no va ser cap d'aquestes coses. I precisament allò que va ser és el que el singularitza, perquè potser no hi ha cap més cas en tota la història literària del que intentaré d'exposar ara. Proust va intentar escriure diverses vegades, tots ho sabem, el seu llibre fonamental, que només és un, però que ha tingut diversos títols, diverses manifestacions i, com diuen la terminologia indostànica, diversos avatars. Ara no cal parlar-ne del Sainte Beuve, del Jean Santé, tot això són interessants, però són esbossos fins que ell va trobar la idea. Li va costar molt de trobar-la. Per això va escriure el llibre tard i contra la mort i contra el rellotge, i una gran part és pòstum i fins i tot en versions contradictòries. Anem a examinar el cas particular, doncs, de Proust, que és també el de cadascú de nosaltres, encara que no escrivim. Tota persona, crec que no hi ha, des del punt de vista dels interessats, cap excepció en això que diré ara, tota persona es fa de la seva vida una visió que el fa esdevenir protagonista d'una gesta, d'una aventura, d'una epopeia, si voleu, que pot ser en si mateix o pot ser projectada cap als fills, els que en tenen. És a dir, tota persona, fins i tot les que ens semblen menys interessants o menys dignes d'estimació, troba un sentit i una trajectòria al que és o al que es perllonga en la descendència que en té. Això és conegut i explica per què tantes conductes errades o estòlides li semblen les més justes a qui les protagonitza. També tantes conductes inversament correctes no són apreciades més que per unes poques persones. Això, no obstant, és un problema general, no té res a veure amb ser escriptor o no ser escriptor. És una major barreja una altra cosa. Proust, que hauria pogut ser un excel·lent crític literari, ho demostra amb apunts fets passatgerament a la recerca, també amb algun article, però més aviat amb algunes anotacions molt fugaces a la recerca. Quan parla del costat d'Ostoyevski de Madame Sévigné, o quan parla dels obscurs però bonics poemes d'Alexis en l'Egèria de Saint John Perse, o quan parla del germà de Jean Huxley, que és avui dia un novel·lista reconegut. Això passava a l'inrevés també. Henry James, precisament, va arribar a llegir el primer volum, només el primer, perquè amunt i l'any 16 de Proust, i va dir que era una obra remarcable, molt remarcable, tenint en compte l'edat del protagonista, no tan jovenet com en sembla, però jovenet des del punt de vista de Henry James, i que això li feia pensar que trigaria una mica a ser comprès. Les dues coses són certes, encara que avui em sembli que en l'edat no anem tan discrepants com li semblava a James. I el problema de Proust era un altre. La justificació de la seva vida havia de trobar-se més enllà de la pura superficialitat o brillantor mundana. Amb això no havia prou, es podia fer amb això còniques de salons molt brillants, com alguns amics ho feien, però... I aquesta és la visió que alguns tenien d'ell. va ser el refús d'Andrés Gide, motivat en gran part per aquesta visió de Proust com una mena de salonari prou. Encara que hi ha, en el cas de Gide, una cosa que no podem oblidar, que és que Proust parlés de les vèrtebres del front de l'àvia, que no són vèrtebres, i això va indignar. Però era el que necessitava per acabar d'omplir el got. Però hi havia una gran passió per la literatura, fins a la grafomania. Això s'ha demostrat i fins i tot li va costar potser escurçar-se la vida, i potser perquè de segon no en tenia mai gaire, i un desig extraordinari de conèixer la literatura, aplicat sobretot a la literatura francesa com a matèria idiomàtica, encara que és dels pocs escriptors francesos dels quals podem estar segurs que sabien algun altre idioma d'una manera competent, com a mínim l'anglès, probablement algun altre. El problema era com encaixar el desig d'escriure, la seva vida personal i, cosa més difícil encara, el mite que cadascú fa de la seva vida, la forma de gesta heroica que esdevé, amb aquesta passió. Això triga molt a descobrir-ho, i sospito que no ho he descobert quan comença a escriure la versió definitiva de Dicote de Sichuan. Això va arribant de mica en mica. Hi ha una cosa que ho distorsiona una mica tot plegat, i és el fet que més de la meitat de l'obra és pòstuma, per tant, no té el seu acabat final, i constantment hi ha algun personatge que mor dues vegades. Bergot, per exemple, és característic, mor dues ocasions i només havia de morir una. Probablement davant de la vista de Def de Vermeer, però hi ha una altra opció, totes dues s'han conservat. La que hauria tirat Proust definitivament no ho sabem. Aquesta vacil·lació es reflecteix també en altres aspectes. Hi ha dos manuscrits, encara que amb títol diferent, de Albertine Disparí o de la Fugitiva, quin és el bo, això és difícil de dir-ho. Però això no, tot això que dic no afecta el nucli de Proust, que tenia un altre problema. Proust sabia perfectament que una obra universal no es pot adreçar només a una minoria, per molt que a ell ni aquesta minoria l'interessi. És a dir, no podia fer un llibre que només interessés als homosexuals, encara que això per ell fos una cosa important. Perquè la idea que els personatges femenins són travestiments de personatges masculins homosexuals és en part, en gran part certa, però no respon a cap mena de pressió o censura social. En aquest sentit, primer, Proust no tenia res per tema, i segon, cap temor per podia tenir, i segon, el maquillatge era suficient perquè cap eventual censor pogués dir res. La prova és que allò que van pagar encara menys motiu Flaubert i Baudelaire, ell no va pagar ni gens car. Cert que ell també tenia un poder social que no tenia en Baudelaire ni Flaubert, però això deixem-ho de banda ara. Però com que havia de disfressar els personatges perquè l'obra fos universal, perquè si feia una obra només per homosexuals, encara que per una manera qualificada, i probablement en aquell moment, i potser també en aquest, ara ja no ho sé, la gent que a França llegia més llibres, no feia una obra universal. En aquest sentit, ell, que sens dubte també estava preocupat pel cas de Shakespeare, era conscient que es pot interpretar Shakespeare homosexualment, però els llibres d'ell donen també altres possibilitats. La universalitat no refereix només a l'homosexualitat, naturalment refereix a l'ús de l'idioma. Aquest és la més important aportació de Proust, però és intern a la llengua francesa. Refereix allò que fa amb l'idioma que havien deixat més o menys enllestit els que no francs, no natal francs, els que precedien a natal francs. Però aquest idioma ell l'esbotza, és a dir, una mica, va viure pocs anys i de menys obra, però una mica, quan Rubén Darío en castellà, ho fa esclatar de tanta sobreabundància. És a dir, aparentant que és la culminació de la prosa francesa des del XIX, n'és al mateix temps l'escat final i l'arrasament. Amb això s'assembla, en molts aspectes, a la pintura de Picasso respecte a la pintura del XIX. Hi ha aquest aspecte en comú. Culminació i alhora destrucció de la pintura del XIX o de la literatura i sobretot de la llengua literària del XIX. és impossible de ser més, més admirable, i igualment admirable sí, ho són Víctor Hugo, Baudelaire, Stendhal, Flaubert, Rimbaud. Més admirable no, no s'hi pot arribar. I ell per un camí, a més, que sembla antagònic, la major part dels que he dit, i sense cap mena dubte, antagònic a un model seu, a Chateaubriand, és l'anti-Chateaubriand, encara que sembli exactament Chateaubriand, però és l'inrevés. Llavors, hi havia un altre problema més profund. Establert la seva relació, que és el que m'has d'acostar, amb la tradició literària heretada, principalment francesa, però la influència francesa és molt extensa, arriba com a mínim, hem vist Madame de Sévigné, Madame de Lafayette, hi ha una influència russa encara que no crec que hi hagi rus, i alguns autors britànics també hi són. I aquest segurament sí que els havia llegit en anglès poc o molt. Ja no em consta si llegia italià. Podria ser, però hauria de fer una recerca que no he fet mai per saber això. Establert això, i establert que l'homosexualitat, si era oberta, no és que li creés problemes socials amb ell, de cap manera, sinó que li impedia fer una obra d'abast universal, que era el primer que volia fer. I era precisament el que havia evitat de fer Shakespeare, l'ambigüitat deliberada de moltes obres seves, els sonets, Troilus i Cressida i d'altres. Hi havia un altre problema, fer coincidir això amb la seva vida personal sense quedar-se amb un extravagant com Raymond Roussel o amb un, aquest sí, Salonar com Cocteau brillantíssim, però que han tingut diferències notables. Hi ha un passatge extens del diari de Cocteau que es dedica a atacar sistemàticament una part del llibre de Proust. Mai he fet la lectura d'aquest passatge de Proust comparat amb les reaccions de Cocteau, però fa no gaire un biògraf de diversos autors francesos perquè el llibre que es deia Proust contra Cocteau. I Cocteau contra Proust. Però hi havia un problema essencial. Com podia, per un cantó, justificar la seva vida com a persona i com a escriptor? És a dir, aquesta gesta que qualsevol home el més primitiu es fa a si mateix, és a dir, per cada home, i diria fins i tot per cada home, com més primitiu resulti aparentment, més gesta és la seva vida. No n'és conscient, però està repetint la chanson de Roland o el poema del Cid, una cosa d'aquestes, amb una escala que ens pot semblar irrisòria, però per ell és tota l'escala vital. Això explicaria també la importància immensa que els gegants familiars agafen perquè són, en la mitologia inconscient de cada persona, com els personatges que surten a la via de Númer, no és zero, és a dir, hi ha un engantiment dels personatges. Amb això Proust tenia dues dificultats immenses, però les va superar totes dues extraordinàriament. Hi ha una tercera. Qui era el narrador que es deia Marcel? No podia ser ell. Havia de ser algú diferent d'ell mateix. Però aquesta tercera deixem-la de moment de costat. Proust va trobar dues solucions. No de cop. És evident que les van anar trobant de mica en mica. El llibre deia a partir del principi que no era un llibre d'homosexuals ni per homosexuals. Com que això tampoc responia a la realitat, l'única solució, però devia ser molt hàbil i molt audaç per fer-ho, és que de mica en mica tots els personatges, i això és molt lent i molt progressiu, esdevenen homosexuals amagats. Amb l'única excepció de Marcel, del qual no sabem res, i encara que sigui Marcel no és Proust, no pot ser-ho, i naturalment de François, la qual sembla no tenir cap mena de sexualitat personal, cosa que coincideix amb el que sabem de la minyona Celeste Albaguer. Del que sabem, potser no és la realitat. Aquest és un aspecte. És un aspecte que comença a notar-se principalment a partir de la part apareguda mort Proust, a partir de Sodoma i Gomorra endavant, però ja comença abans. La culminació, naturalment, és el temps retrobat, el llibre més mal servat i alhora el més revelador, més mal servat perquè és el que menys va poder esmenar. En el qual tots són, per una banda, homosexuals, no totals, sinó amagats, exceptuant-ne dos, el narrador i la minyona. I, per altra banda, però no únicament homosexuals, és una altra cosa. És un llibre de bisexuals, potser amb l'excepció, si és que n'és, del Baró de Charlis. Els altres tots són poc o molt bisexuals. El problema no és que no els agradessin la gent de l'altre sexe, sinó cosa diferent que evitar que fossin monogràficament homosexuals, homes o dones. Aquí hi ha alguna cosa que és contradictòria. La gelosia lèsbica cap a Albertine, que d'altra banda no era dona sinó home, com sabem, és poc comprensible si prenem el peu de la lletra la situació del narrador, perquè tothom sap que, fora que prengui un caràcter d'agressivitat cap a la parella, una relació lèsbica d'una dona més aviat a un home l'interessa que no pas li causa refús. Això dient amb les reves que calgui per cada cas particular, però com a norma general és aquest el cas. Això ho demostren, entre moltes altres coses, el caire de una cosa que Proust no coneixia tal com és avui, però coneixia amb altres formes de l'art pornogràfic, que sempre el lesbianisme és present, però per un públic d'homes. N'hi ha un altre per dones, però ja no és lesbianisme, és una altra cosa. I llavors hi ha un altre problema. Aquest narrador no pot explicar-lo senzillament el que ha fet. En tenim pel que ha fet les coses que li han passat, que no són gaires, eh? No són gaires. Era un noi que tenia una sèrie de problemes respecte a la mare, que va conèixer una sèrie d'amics del matrimoni patern, que va viure la vida artística. Això és un altre aspecte, la vida artística que va viure, tant pel que fa pintura com el que fa música, inclús en part literatura, si sortint dels grans clàssics, és una vida que avui ha deixat moltes vegades escassa traça en el present. És a dir, naturalment que tots els clàssics esmenta ho són. Però quanta gent recordaria avui la música de Reinaldo Hahn si no fos per la seva relació amb Proust? Inversament, tothom recorda Stravinsky, que per altra banda l'única vegada que va parlar amb Proust no es van entendre. Però això és un altre problema, un problema molt conegut, que era una sola nit que van sopar l'any 22 Proust, Joyce i Stravinsky, i no hi havia manera que dialoguessin, eren antagònics. Però en canvi, si esmenta els decoradors de no precisament Stravinsky o Diaghilev, a la història de la pintura, de la decoració, de la escenografia teatral, tots existeixen. Tots existeixen. El gust artístic és difícil fixar-lo. A veure, evidentment hi ha un pintor que és Monet, no pot ser ningú més. Que per altra banda hi ha una part del llibre en qual apareix com una mena d'idiota i una altra part apareix com un geni. Li passa igual al metge, el doctor Cotard. I aquella frase famosa, vaig comprendre que aquell imbècil era un gran metge. Però això és simplement una vida que ell ha de poder interpretar com a gesta, primer amagant i després descobrint aspectes d'aquesta vida. Ara això com es fa? Hi ha dues coses que són necessàries. Una capacitat extraordinària d'observació com a sentit del ridícul. I a l'hora de la llengua i de la bellesa hi ha pocs exemples tan importants com el de Proust. Té tant sentit de la llengua i la estupidesa com Saint-Simon, el seu model, un dels principals. Però hi ha un sentit de la bellesa que ens acostaria més a Flaubert o a Stendhal o escriptors molt anteriors, Dostoievski, acabo de dir, i naturalment Madame de Lafayette, encara que les imatges dels personatges de Madame de Lafayette no ens donen una idea de bellesa, però nosaltres no som d'aquella època. El mateix podem dir de Madame de Sévigné. La pintura és una altra cosa, però pintura antiga és curiosament menys següent que moderna. La moderna, no obstant, no va més enllà de Monet, i no és anomenat Monet pel nom que jo recordi. És anomenat d'una altra manera, Chebiche. Ara, hi ha altres formes d'art. Per exemple, el personatge que jo he tractat i he estudiat molt, Fortuny, tot el que explico en el meu llibre sobre Fortuny i Proust és verídic, respon a relacions reals. Però clar, el Fortuny que li interessava a Proust no és naturalment el pintor, que és un deixeble menor del seu pare, que li agradava Théophile Gautier, això amb la que Baudelaire, però no tenia per què interessar-li a un contemporani de Monet. Sinó el Fortuny, figurinista, escenògraf, tècnic, dissenyador. És una altra Fortuny. De la mateixa manera que em passa amb Orson Welles. Proust no sembla haver tingut un coneixement aprofundit del cinema, que per altra banda, l'any 22 era encara un art només silent i en plenitud gairebé, amb prou feines com a silent. Bueno, si considerem que el 16 o el 14 en Griffith ja era plenitud com a silent, ja ho era el 22 amb més motiu. Però és l'any, més o menys, que comença a intentar-se, i molt poc, per part de Chaplin, de Lubitsch, de Murnau sobretot, fer un art silent que no necessiti rètols. L'evolució que hauria seguit aquest art la desconeixem, perquè la irrupció del sonor que ja existia, però no es havia portat en pràctica, ho tanca Chaplin, ho lamenta vergament. Per tant, aquí Proust se sent atet per la contemporaneïtat, però és una contemporaneïtat que no és la nostra. No hi ha res que indiqui de manera especial que hi arribés la pintura posterior a Monet, ni potser tampoc l'etapa darrere de Monet, les nimfees i tot plegat. No, això no està clar. Ara bé, el Monetal de Tàlia és extraordinària i està animada alhora per un sentit de l'obsessió i del ridícul immens i per un sentit de la sensualitat i la bellesa igualment extraordinari. Aquest sentit de la sensualitat i la bellesa no és autònom. Per exemple, tota la bellesa de Madame Swann es basa en que un personatge, no precisament el narrador, la troba semblant a un Botticelli. En primer lloc, què es pensava de Botticelli com a cànon de bellesa en temps de Proust? En segon lloc, la veritat semblava a un Botticelli o això ho creia només Charles Swann. En tercer lloc, vist avui, una dona del 1900 i potser abans, perquè se'n va al llit amb Swann la nit de la divisió de Gambetta, això ens situa cap al voltant de la República Francesa de la Comuna, és una cosa molt antiga. Ens semblaria avui una dona hermosa, i una dona hermosa com deien els catalans del segle XIX i algun altre, potser Verdaguer i tot, o ens semblaria una altra cosa, una mena de reminiscència llunyana que es troba més en la manera de mirar. Perquè també passa això aquí. Una dona de Picasso, i no parlo d'època blava o rosa, sinó de la Mosa de Vinyona davant, ens pot semblar bonica o lletja segons el moment en què la veiem, el moment de la nostra vida i el moment de la societat. No obstant, hi ha una cosa que no hi ha dubte. La prosa de Proust és d'una bellesa inalterable. És a dir, ella ha obtingut d'allà, més enllà, per tant, dels gustos i de les preferències i dels caràcters de l'apreciació estètica de la seva època, una prosa que és, en efecte, la culminació i la destrucció per excés de saturació de la prosa francesa posterior a Chateaubriand, per entendre'ns, de Chateaubriand cap endavant, no cap enrere, perquè l'anterior a Chateaubriand era gairebé oposada a la Chateaubriand. Una altra cosa que Chateaubriand depengués de models llatins, però això no ens ha d'interessar en aquest moment. Això com s'enllaça amb el sentit final? És a dir, per què serveix explicar una història que ha de ser forçosament en part amagada i revelada en la seva veritat només a mesura que la relació, per tant, el temps i la vida del personatge avancen? La cronologia del personatge és molt complexa. És evident que no respon del tot als anys reals de la vida de Proust, però no es proposa de representar-ho perquè no és Proust, ell és Marcel, és una aplicació autònoma. I aquí rau potser la gran descoberta literària de Proust, allò que el fa diferent de Joyce. Hi ha més diferències amb Joyce. La principal, la relació amb la llengua literària passada. No tinc per què parlar en aquest moment de Joyce, perquè no és aquest el tema que ens interessa, només dic que és gairebé oposat en alguns sentits a Proust. Aquesta actuació de Proust sobre la prosa, on ens porta? Ens porta senzillament a obtenir que la vida personal del narrador es converteixi en una macroimatge de la gesta heroica que en la seva vida personal fa qualsevol persona, des d'un traginer fins a un cavaller. La complicació en el cas de Proust deriva del fet que aquesta vida personal seva està embolcallada de gens, de persones, persones que a més han d'anar variant de sexe per raons que ja he explicat, de costums socials, molts dels quals, si no fos per la seva extraordinària agudesa i ironia, ens semblarien avui desuets. Però això no passa mai, perquè ens fiquem dintre la seva convenció, com passa en Saint-Simon i en un altre sentit, fins i tot en Pla, acceptem la perspectiva social del narrador, perquè no n'hi ha d'altra, és a dir, dintre del llibre només coherent això. Hi ha pocs exemples tan extraordinàriament orientats en aquest sentit com aquest. En recordo un que sembla allunyadíssim de Proust, no ho és tant com sembla, la Divina Comèdia. La visió social. Ara deixo de banda el geni poètic de Dante, que és d'una altra naturalesa que el de Proust, i que des del punt de vista de poesia idiomàticament el supera, només es pot comparar amb Virgili, perquè no és el cas. La visió social del Wells, els Sibelins i els diversos personatges és alhora tan cruel i tan pietosa, tan irònica i tan sagnant com la de Proust, i tan nombrosa també, sinó que la realitat que pinta Dante només pot evolucionar per una escala cap a l'excel·lència i un sentit que percebem com a espacial més que no pas com a temporal. És més espai que temps. En el cas de Proust, des del títol, més temps que espai. Quan el narrador Marcel, jo dic a vegades Proust, però és evident que vull dir Marcel. El pas que en Proust es diu Marcel, també. Quan el narrador arriba a partir de Sodoma i Gomorra, amb el llibre aquell de dos títols, La prisionera o Albertine desapareguda, en part amb el cantó de Garmantes abans i finalment amb el temps retrobat, troba un sentit a la seva vida. No dic un sentit que ell necessiti per si mateix, no el necessita, ja el té. Instintivament qualsevol persona el té. Encara que no ho formuli perquè pugui ser una persona més primària, però instintivament tothom justifica la seva conducta i tothom fa una gesta de la seva vida. En el cas de Proust no vol fer una gesta, vol fer una interpretació, per això vol retrobar-se a si mateix. No en el sentit que té anar més modernament, en el segle XX, en anys 40 en endavant, retrobar-se a si mateix. Per exemple, el fill de Willy Loman, de La mort viatjant de Arthur Miller, va a una granja perquè diu que es pot retrobar a si mateix. Però això és una expressió que forma part d'un món molt posterior. L'època en la qual la gent vol retrobar-se a si mateixa comença, com a mínim, cap als voltants de la Segona Guerra Mundial. Proust ja era mort des de l'any 22. I què ha estat el retrobament de Proust? Ha estat que un escriptor s'ha descobert a si mateix. Al descobrir-se a si mateix com a escriptor, s'ha descobert a si mateix com a persona. I tota l'epopeia de la recerca del temps perdut és una història de l'autoconeixement. En aquest sentit és universalíssim. Tot llibre que tracti d'autoconeixement, n'hi ha molt pocs entre les obres literàries de ficció, ara no parlo de llibres filosòfics, n'hi ha algun, molt pocs en teatre, n'hi ha bastants en poesia, però en cert tipus de poesia només, en narrativa són molt escassos. El tema real de l'aquesta que fa Proust, del quest que fa Proust, és trobar-se a si mateix. Trobant-se, què esdevindrà? Un home com tots els altres. Però això era molt difícil. No era una cosa que anés per pianans que no fossin molt perdedors. Perquè havia de fer zigazagues entre una munió extraordinària de personatges que a més tenien dues i a vegades tres cares per raons que he explicat i també per convencions socials a més, per regiar un to satíric, sagnant, amb un to de solidaritat i pietat de clan, gairebé de clan clànic, i de manera reflexa, com per un mirall doble, veure's a si mateix. De si mateix parla molt o molt poc segons ho volem veure. Parla molt en els primers capítols, quan no agafa el son i la mare ha d'anar a fer un petó. Més endavant parla molt poc, exceptuant quan ens explica les seves passions. I aquestes passions, Gilberta o Albertine, com que estan emmascarades i responen a realitats més andrògines, són excel·lents com a descripció literària. No són del tot el que podrien ser com a visió psicològica, però la força literària és tanta que quan després arribem poc o molt a la veritat o la sabem per algun altre indici, ja hi sentim. I una relectura sempre confirma que Proust tenia raó. Si ell hagués acabat el llibre, és a dir, no haguessin quedat molts fragments amb dues o tres versions alternatives, amb aquells famosos placards que ell anava corregint i que s'editen interminablement, dels quals només s'ha reproduït íntegre i en facsímil del costat de Dicoté de Sichuan, amb una edició molt grossa i no molt manejable, però és l'única que respon al volum físic, hauria fet una obra potser més clarament ordenada, però no amb un propòsit diferent ni amb un reeiximent diferent del que va tenir. És a dir, Proust, en retrobant-se, retroba un escriptor, però aquest escriptor que ha aconseguit, obrint-se camí per una mena de jungla d'influències alienes, no totes de la mateixa naturalesa, és un camí cap a un home, aquest home és ell. I quan acaba la conversa, aquesta conversa inacabable que és la cerca, ens està parlant un home que ens tenia al mateix temps llàstima, admiració i solidaritat. Això és la grandesa de la seva literatura. Moltes gràcies.